Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
Toni Saligrat ha lluat avui el seu homòleg a la banqueta de l'Atlètic Balears, Manix Mandiola, un vell conegut de la parròquia arlequinada. Segur que el recordeu d'aquella eliminatòria contra l'Eibar en la prèvia de la visita del Sabadell a Som Malferit. En concret, ha elogiat el seu sentit comú, la seva experiència i la seva gestió dels vestidors. El que diu fa d'aquest Atlètic Balears un rival molt millor que no pas la temporada passada. Són dos vells roquers, per què no dir-ho? Un, el basc, força més que no pas l'altre, el valencià. Dos entrenadors que coneixen de sobres la categoria i que segurament plantejaran una autèntica partida d'escacs diumenge a Palma. L'escenari, a més, és d'aquells peculiars. Ens hem tret de sobre uns quants camps d'aquells estrets, petits, d'artificial, que tant i tant van donar de parlar l'any passat. Però un dels que continua el grup és Som Malferit, amb la qual cosa, amb aquest taulell d'escacs, possiblement prenen més importància els peons. Les peces més pancaires, les de picar pedra, preveient un duel amb molta segona jugada, amb molt de joc de xoc. I el pitjor de tot, com sabeu, és que el centre d'esports arriba allà amb les primeres urgències del campionat. Un punt de 9 possibles han situat de sortida l'equip sabadellenc a la zona de descens, així que toca sumar aviat de 3 en 3 per treure el cap i sobretot per ser allà on per jugadors i per calés aquesta temporada correspon estar, és a dir, a la part alta de la taula.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al capdavant de la tècnica del programa, el Toni González. Som-hi, Toni.
Què es comenta a la recepció?
La prèvia a fons del Sabadell Atlètic Balears acaba de parlar fa una estona en roda de premsa l'entrenador arlequinat Toni Saligrat. Trucarem també al balearico Manix Mandiola. Tindrem un informe del Pau Vituri sobre el tècnic de Torrent. Saligrat també totes les estadístiques que ens apropa aquesta temporada també els divendres. El Miguel Ángel Rodríguez, motor amb la prèvia del Rally de la Llana. Loar Gràcia Femení estrenant temporada de Mamislata i a més David de la Cruz arribant, podríem dir, a casa seva, a Andorra, en els últims dies de vuelta.
I fora de l'hotel?
Avui s'enceta la quarta jornada a primera divisió després de l'aturada per seleccions. A les 9 a l'estadi de l'Alcoraz, duel d'equips que acaben de pujar a l'elit, Huesca-Rayo Vallecano. També comença la jornada el grup 3 de segona B a 8:45 amb un derbi de filials, Levante-Atlético-València-Mestalla. Avui també sorteig de la tercera ronda prèvia de la Copa del Rei, entre d'altres amb els aparellaments Sant Andreu-Calahorra, Ebro-Lleida-Esportiu, Melilla-Ontinyent i també Almeria-Reus. La Lliga Nacional de Futbol Sala arrenca també avui amb el Barça-Lassa-Aspil-Navarra, un duel que comença a 9:45 de la nit al Palau Blaugrana. Demà l'Indústria Santa Coloma rep el Pozo Murcia. I a la Copa Davis, semifinals, França-Espanya i Croàcia-Estats Units. El primer duel a l'illa el jugaran Benoit Paré amb Pablo Carreño, mentre que el segon individual enfrontarà Lucas Puig amb Roberto Bautista.
Han parlat en les últimes hores
Pep Guardiola amb Jorge Valdano, a més de dir que voldria acabar entrenant a la base del Barça, també ha reconegut la seva intenció de dirigir en el futur una selecció.
Sí, sí, voy a entrenar la selección, si se da la oportunidad. Sí, si da
lo, sí. Ah, si lo tienes. Da...
Sí, 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 sí.
¿Te gustaría?
Sí, sí, seguro. Si se me da la oportunidad y tengo, me quieren ir, quiero hacerlo.
I a les xarxes socials.
Un tuit del president del Centre d'Esport Sabadell, Esteve Calzada, diu literalment, veient l'entrenament de l'equip, segur que diumenge els Warriors ens donaran una alegria en la propera batalla, amb fotografia inclosa de la sessió d'entrenament de l'equip de Toni Saligrat, avui a la Ciutat Esportiva Olímpia.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
4 minuts 40 segons per sobre de les dues. Dèiem, el tema de l'entrenament del Centre d'Esport Sabadell avui a Olímpia. Reprenem el fil des d'aquí per entrar en matèria en aquesta prèvia de l'Atlètic Balear Sabadell de diumenge a les 12. Som malferit. Com sabeu, Miguel González, el capità, l'única absència. Segueix al central recuperant-se dels seus problemes al genoll, d'aquesta distensió al lligament intern del genoll dret, i per tant no viatjarà segur de totes a Palma de Mallorca. Avui, com és habitual, no canvia la rutina dels divendres previs a partit de Lliga. Ha parlat en roda de premsa Toni Saligrat. Marc Pijuan, què tal, com estàs?
Molt bona tarda, Adri.
Què ha dit el de Torrent, així, principals titulars d'aquesta compareixença del valencià?
Doncs mira, avui 13 minutets de roda de premsa amb el bo d'Antoni Saligrat, que no se l'ha vist especialment preocupat, però sí un punt. Aquestes 3 jornades sense aconseguir la victòria, que vulguis o no, ja comencen a crear una miqueta de neguit dins del tècnic de Torrent. En tot cas, comencem explicant primer què és el que creu que li falta al seu equip i per què encara no s'ha guanyat, que de moment són 2 derrotes i un empat. Per què encara l'equip no aconsegueix guanyar? Bé, Saligrat diu que hi ha coses, moltes, que s'estan fent bé, però que n'hi ha alguna que encara falla i les ha detallat.
Defensivament està clar que l'equip ha fet les coses extraordinàriament bé per aconseguir tan poc rivals tan bons, però així i tot ens han fet 3 gols. Llavors, què tenim que fer bé? Intentar que quan l'equip defensivament està molt bé, com és el cas, no encaixi gols, i després aprofitar algunes de les ocasions que tenim, perquè entre Peralada i Barça ben hem tingut 15 de remats entre els 3 pals nosaltres i sol hem fet 2 gols, i ahir tenim que anar un poquet encaminar els nostres objectius.
Doncs la falta de gol, que potser és el que hores d'ara preocupa més al tècnic de Torrent, també li preocupa òbviament el partit d'aquest diumenge i sobretot potser en quin terreny de joc es jugarà i en quin camp es jugarà. Ja ho sabem, som el ferit, un camp especialment potser petitet, gesp artificial, en el qual s'hi costa jugar. De fet, ha analitzat aquest partit el Toni Saligrat i vaja, pel que diu, i ja ho dèiem el dia de la roda de premsa d'Àngel Martínez, un típic partit de segona B en el qual costarà que la pilota rodi i faci 2 o 3 passades seguides als jugadors de dos equips.
Difícilment veus més de 2 o 3 passes en el camp, hi ha moltíssima intensitat, molt ordre dels dos equips, la pilota té un bot especial i hi ha molt joc directe, molta segona jugada, la pilota contínuament separa, s'atura, saque de banda, falta, saca un porter, córner, i bueno, serà un partit on això se donarà molt més que amb altre tipus de camp i superfície.
Haurem d'estar atents, per tant, a aquest tipus d'accions. No només ha parlat del terreny de joc, no només ha parlat una miqueta de la inèrcia que porta el Sabadell i del que necessita corregir Toni Saligrat. Ho dèiem en començar, és un duel de vells roquers, d'entrenadors que porten ja centenars de partits dirigits a la categoria i també de retrobaments, no amb Toni Saligrat, sinó amb el Centre Esport Sabadell, per part de Mànix Mandiola. De seguida segur que el truquem i ens atén uns minutets al telèfon, però ha parlat d'aquest Atlètic Balears en general Toni Saligrat, i en concret i en particular s'hi ha referit al tècnic basc, un dels més veterans de la categoria.
Sí, Toni Saligrat ha incidit en la figura de l'entrenador rival d'aquest diumenge, Mànix Mandiola. De fet, és l'entrenador amb el qual l'equip ja va acabar la temporada passada, va aconseguir salvar-lo, tot i que semblava que la situació era molt i molt complicada, la permanència la tenia lluny, l'Atlètic Baleares finalment ho va aconseguir, i aquest és el punt fort, segons Toni Saligrat, de l'equip balearico en aquest inici de temporada. De fet, Saligrat s'atreveix a dir que enguany l'Atlético Baleares és millor equip que la temporada passada.
Van passar 3 entrenadors, però el darrer que va passar és Mànix Mandiola, un senyor que té més de 60 anys, basc, que coneix perfectament els vestidors dels futbolistes per dintre i la categoria per dintre i per fora, que té un extra important de sentit comú, de tot allò que es té i que no es té que fer al futbol i amb un partit per guanyar. I ell va acabar amb el seu equip, s'ha pogut quedar amb el que més li agrada d'aquell equip i reforçar-lo. Un senyor carregat de sentit comú, amb el qual aquest any el Balears no té res a veure amb el passat, és molt millor equip.
Coneixent a Toni Saligrat i llegint entre línies el que comentava ara, això d'un senyor carregat de sentit comú, segurament sigui un dels elogis més grans que podia fer Toni Saligrat al seu homòleg, l'entrenador rival, en aquest cas el tècnic de l'Atlètic Balears, Manix Mandiola. També ha parlat d'ell. I avui una de les preguntes inevitables és si hi ha cert neguit, si hi ha preocupació pel fet de sumar només un punt dels 9 possibles i de veure's en zona de descens. Després en parlarem amb el Miguel Ángel Rodríguez, que avui ha portat la calculadora i que la veritat és que té dades molt interessants al voltant del que és el currículum de Toni Saligrat i com ha estat un munt de temporades dirigint equips a la categoria sense haver trepitjat fins ara mai la zona de descens. Però dit això, n'ha parlat i la pregunta del milió, hi ha o no hi ha preocupació?
Doncs ara l'escoltarem, però tot fa entreveure, allò si llegim, com deies, entre línies, que una mica de neguit, sí. Ell ja ho l'escoltarem ara, no parla allò a curt termini, però sí que té la sensació, i avui ho ha dit obertament, que, vaja, si els resultats no milloren, ell ja ho diu, jo puc explicar i sortir aquí i dir que l'equip està molt bé, però si no aconseguim resultats, el meu lloc, i ho he dit així, el meu càrrec, perillarà.
A mi l'únic que em preocupa és que continuem sense guanyar partits i això em pugui costar el càrrec. Això me pot preocupar, no? A mig o llarg plaç, perquè el futbol funciona així. Però si traus això, i és un tema estrictament personal, del rol de l'entrenador, en aquest cas el meu, no estic preocupat per res. Veig el meu equip molt bé.
Doncs si és per sensacions de l'equip no està gens preocupat, si és per una qüestió, podríem dir individualista, egoista, al cap i a la fi de salvar el teu lloc de feina, doncs evidentment sap de sobres, perquè sap de quin pas hi dona i més o menys com van les coses, que per guanyar-te les garrofes has d'anar sumant més del que ho està fent el Sabadell fins ara. Simplement per tancar el bloc Toni Saligrat, encara que ara tenim un informe també ben curiós que ens ha preparat el Pau Vituri, però abans d'això, avui l'equip ha entrenat pel matí, demà toca viatge, però abans entrenarà. Explica'm una miqueta, Marc, com queda el plàning del cap de setmana.
Demà l'equip, en principi, s'entrena al matí, si tot funciona amb normalitat. A les 5 de la tarda estan citats per agafar el bus i l'avió sortirà, en principi, quan faltin 5 minuts pel punt de les 7 de la tarda. Dim en principi, perquè ens han confirmat que el vol és en Vueling i ja sabem que últimament a vegades
hi ha surts. Jo sé d'alguns de l'expedició arlequinada, no pas als jugadors, sinó vaja, als mitjans de comunicació, que viatgen en Vueling el mateix dia. O sigui que ja veurem.
Són uns valents.
Ja veurem, sí, i tant.
Són uns valents.
A veure si estaran en perill les ensaïmades, aquestes promeses de fa un parell de dies pel Sergi Garcés, però
vaja. Tenemos el corte, Sergi, tenemos el
correcte,
corte.
Correcte, que les vaig a comprar encara que sigui aquí al costat, però vaja, ja ens està bé. Dèiem, demà viatge a l'expedició, el partit, horari habitual quan juguem a les Illes Balears.
Doncs sí, a les 12 del migdia i com sempre des de mitja hora abans, en aquest cas amb Sergi Garcés, amb l'Adriana Arroyo i amb en Pau Vituri, a la sintonia del Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell.
Doncs serà a quarts de 12, tant de bo que sense cap mena de contratemps, bromes al marge, amb el tema dels vols camí de Palma de Mallorca. I dèiem que tancàvem la carpeta de Toni Saligrat, tanquem la carpeta de les declaracions del valencià. Però encara us hem guardat una petita peça, un informe estadístic que ha preparat avui el Pau Vituri al voltant del tècnic del Centre d'Esport Sabadell i del seu historial, perquè si dèiem que mai no ha estat en descens a segona divisió B, que és la primera vegada que es troba en aquesta part baixa de la classificació, el de Torrent, hi ha una altra dada significativa que ja la remarcàvem diumenge, després de la derrota contra el Barça B, en ple Sabadell en joc, en plena programació especial d'aquesta casa de Festa Major, i és que des de la seva etapa a Lleida, feia més de 4 anys que Toni Saligrat no encadenava dues derrotes consecutives, és a dir, ni a Huracán de València, ni a l'Alcoyano, ni en la seva primera temporada amb el Sabadell, havia perdut dos partits seguits Toni Saligrat. Ara acaba de fer-ho, va perdre a Conca, la Fuensanta, contra el Conquense per 2-0 i també aquesta última setmana 0-1 a casa, la nova Creu Alta contra el Barça B. I el Pau Vituri el que ha fet és preguntar-se, i quan Toni Saligrat ha perdut dos partits, és a dir, remuntant-nos a l'època del Lleida, què ha passat després? Ni en els últims 10 partits amb el Lleida, ni en els 53 a l'Huracán, ni en els 41 a l'Alcoyano, ni en els primers 39 al Sabadell. Toni Saligrat va veure trencada el passat diumenge una ratxa de 143 partits oficials sense sumar dues derrotes consecutives, o el que és el mateix, 1.625 dies. De fet, ens hem de remuntar a la seva etapa a la terra ferma per trobar les úniques 4 ocasions en què el tècnic de Torrent ha perdut dos o més partits consecutius a segona B. I, de fet, aquelles dues temporades a Lleida van acabar en play-off d'ascens. Però com li van anar les coses després de sumar la segona derrota consecutiva? A la temporada 2012-2013, amb el Lleida Esportiu al grup del Nord, Saligrat va caure a la segona ronda de la Copa del Rei contra l'Eibar i a la quarta jornada al camp de la Morevieta. La reacció? Golejar per 2-4 a la Sociedad Deportiva Logroñés a les Gaunes. Al desembre, el Lleida va perdre a casa contra el Noja i novament contra l'Eibar. I la resposta va ser una altra golejada, 4-1 a la Real Sociedad B, amb doblets de Jesús Imaz i Jaime Mata, avui a segona i primera divisió, respectivament. Pitjor van anar les coses a la temporada següent, la 2013-2014. El Lleida venia de caure contra l'Elche Ilicitano i el Villarreal B, i a la setena jornada va arribar a la tercera derrota consecutiva, 2-0 al camp de l'Huracán, que acabaria sent l'equip de Saligrat l'any següent. I ja a la segona volta, a la jornada 31, el Lleida es plantava després de perdre contra l'Espanyol B i el Sant Andreu. Amb Valentín Merchant a les files de l'Hospitalet, el conjunt riberenc va treure un contundent 1-4 del camp d'esports. Tots els equips, però, van acabar amb 68 punts i classificant-se pel play-off d'ascens. Signem que el destí sigui el mateix, queda molt camí per recórrer i pel bé del Sabadell esperem que aquesta circumstància segueixi sent una anècdota en el temps.
Doncs veurem com acaba la cosa després d'aquestes dues derrotes de Toni Saligrat, ara a la banqueta del Sabadell. Al principi de tot, com deia el Pau Vitori, amb dues golejades, refent-se ràpid d'aquest sotrac, després amb dues derrotes, però al cap i a la fi, com sabeu, amb dos play-off que el de Torrent va aconseguir a la banqueta del conjunt de la Terra Ferma. Un minut i mig per sobre d'un quart de tres, per tant, hem creuat ja el primer quart de programa. Marxem cap a Palma.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
Allà ens espera un dels protagonistes dels quals n'hem parlat. Hem parlat de l'Atlètic Balears en general i també del seu entrenador i, per tant, canvio de llengua, em refereixo a Manix Mandiola, l'entrenador de l'Atlético Baleares, como decíamos ya en su día, la temporada pasada, cuando también lo saludamos en el tramo final de liga, el entrenador en su día, entre otros, de la Sociedad Deportiva Eibar. Manix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien, muy bien.
De momento lleváis un partido esta temporada en Somalferit, en casa, una victoria cumpliendo de momento en un año que me imagino que si me meto en tu mente cambia muchísimo de llegar a un banquillo con urgencias a empezar ya la temporada un poco amoldando todas las piezas a tu idea de juego, ¿no?
Hombre, eso ya para un entrenador, ¿no? Poder hacer un equipo a tu manera y tener tiempo para trabajar y luego los resultados, pues sean los que sean, ¿no? Nunca son para todo el mundo los deseados, pero por lo menos tienes margen de tiempo y para poder trabajar y bueno, no hay excusas. Lo que salga será producto mío.
Recuerdo que cuando llegaste a Palma dijiste algo así como que venías al banquillo del Athletic Balears con la idea de quedarte una temporadita larga viviendo en Mallorca. De momento, en esta nueva temporada, en este nuevo reto, ¿qué objetivo te has marcado?
Hombre, lo más que en el mundo del fútbol los objetivos es, de momento, ganar al Sabadell. Es el objetivo número uno y, si me apuras, el único. Porque mirar más lejos al final no conduce a nada y vamos a intentar sacar este partido adelante con lo complicado que sé que va a ser.
¿Te ha sorprendido, por cierto, el arranque del Sabadell?
A mí, de momento, el arranque de nadie me sorprende porque solo llevamos 3 partidos. Y todavía esto no se ha puesto ni en marcha, todavía no hemos ni arrancado.
Pues te pregunto un poco en líneas generales, entonces, si comparas el Sabadell, por ejemplo, con el resto de equipos de la categoría, por perfil de futbolistas, entrenador, etcétera, ¿dónde lo situarías a este Sabadell?
Hombre, aspirante clarísimo a jugar un playoff, ¿no? A estar arriba y a pelear por el ascenso, está clarísimo, por el entrenador, al que le tengo un gran consideración y los jugadores que tiene Sabadell y las incorporaciones y bueno y la entidad, lo que significa por todo, ¿no? Yo ya he sufrido. Hoy me han preguntado en otro medio, a ver, para ganar al Sabadell, ¿qué hay que hacer? Pues no lo sé, porque todavía no le he ganado. Ni con el Eibar ni con el Baleares. El día que ocurra, espero que sea este domingo, podré hablar de cómo se hace, ¿no?
Yo no quería meter el dedo en la herida, ¿eh? Que ya hicimos referencia a aquella eliminatoria de ascenso hace unos meses. Digo, hoy yo no sacaré ya el tema, que tampoco me gusta recordar, en este caso, episodios muy alegres por nuestra parte, pero que seguro que en Eibar dejaron otro sabor de boca. Toni Seligrat, decías ahora el tema del entrenador que tiene el Sabadell. Lo escuchábamos hace un momento hablando precisamente de Manix Mandiola. Decía de ti que eras un entrenador con mucha experiencia, que sabe gestionar sus vestuarios, que tiene mucho sentido común. Te hago la pregunta a la inversa, ¿qué te parece Toni Seligrat?
Pues más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. Yo creo que el ser coherentes y lógicos pues nos hacen a ser medianamente valorados en esto del fútbol, ¿no? Y no nos vamos a dar jabón de sobra, pero la realidad es que cada uno al final acaba donde merece y yo, bueno, estoy contento con lo mío y felicito a Seligrat, obviamente.
¿Qué tipo de partido esperas de cara al domingo? Lo digo porque en el grupo 3 sabes de sobras que en función de dónde se juega hay un escenario u otro muy diferente. Son Malferit, pues seguramente cuando podáis jugar otra vez en el Estadio Balear será otra cosa, pero por dimensiones, etcétera. Pero de momento, de cara al partido de este domingo, ¿qué guión esperas?
Yo espero que mi equipo sepa adaptarse a lo que el contrario le exija, ¿no? Y sé que va a ser un equipo exigente, va a ser práctico y, o sea, mucho me temo que el Sabadell se parezca mucho a Baleares. Entonces, será un muy complicado el rival.
Entiendo por lo que estás comentando ahora que, por lo tanto, esperas un Sabadell mucho más práctico, para entendernos, que no en los partidos en casa en la Nova Creu Alta.
Bueno, práctico siempre lo va a ser, cada uno sus armas las utiliza de la mejor manera posible y ellos lo hacen y yo ya le he pasado a sufrir. Acabamos jugando 11 contra 9 y si estamos jugando hasta hoy no marcamos un gol. Gente con oficio, gente que ya sabe lo que juega y el hecho de que de la pared salía no esté en el grupo de cabeza no significa nada, porque yo sé que van a estar arriba, lo sé seguro porque conozco a los entrenadores y sé que el perro acaba teniendo la cara del amo y este equipo estará arriba. Entonces, para estar arriba pues va a pasar penurias como pasamos todos, pero va a ser complicado ganarle en todos los sitios y yo a mí ahora mismo es lo único que me preocupa.
La última que te hago, Manix, no sé si eres muy amante o no de la estadística. Enseguida tenemos por aquí al seccionista Miguel Ángel Rodríguez, que es un maestro en esto, pero sorprende que las últimas 7 visitas del Sabadell al campo del Atlético Baleares se han saldado las 7 con empate. ¿Cómo lo ves?
Pues eso viene a decir que ya estamos cada vez más cerca de romper esa estadística, ¿no? Y cada vez más cerca de ganar o de perder. Y bueno, esto en mi caso yo no se me pasa por la cabeza el hecho de perder. O sea que bueno, está bien, la estadística está muy bien.
Pues veremos si se rompe de un lado o del otro o si tenemos octavo empate consecutivo. Manix Mandiola, como siempre, un auténtico placer. Un abrazo enorme.
Venga, un saludo a todos. Nos vemos.
L'entrenador de l'Atlètic Balears, Manix Mandiola, en directe avui aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís. La cita, com deia el Marc Pijuan ara fa una estona, diumenge a les 12 a Som Malferit. Agafem aire, un glob d'aigua i ja tenim per aquí el Miguel Ángel Rodríguez. Per tant, toca parlar de números.
Aquestes han estat les 5 visites del Sabadell a l'Atlético Baleares a segona B. Temporada 2008-2009, empat. 2010-2011, empat. 2015-2016, empat. 2016-2017, empat. I 2017-2018, sabeu què? Empat.
Sabadell en joc.
Però aquest diumenge només val la victòria. A partir de 12:45 del matí i des de Son Malferit, Atlético Baleares, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Arturo, jugador del Sabadell, y os invito a escuchar los partidos en Radio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Mm-hmm.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigue com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit...
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Què tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
No es perden les tradicions aquí a l'Hotel Suís i, per tant, avui que és l'últim dia de la primera setmana de la temporada, toca saludar un altre cop, i la veritat és que és un autèntic plaer, a l'estadística, el malalt dels números del Centre d'Esports Sabadell, el Miguel Ángel Rodríguez. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Benvingut un altre cop a casa teva. L'Hotel Suís, ja saps que et reserva cada divendres com a mínim una habitació prou còmoda per poder parlar una miqueta de números. El sistema, la manera de fer, serà la mateixa que l'any passat. Per tant, repassarem una miqueta les estadístiques prèvies a un partit del Centre d'Esports Sabadell, encara que cap al final tindrem alguna que altra novetat, i per la cara d'espant que portes, crec que ens ho passarem bé aquesta temporada. Abans d'això, per això, hem de centrar-nos en l'Atlètic Balears, hem de parlar de precedents i hem de parlar d'un rival que, així en línies generals, sabent que el Sabadell sovint ho passa malament quan toca viatjar cap a les Illes Balears, com a mínim amb aquest conjunt balearico les coses no han anat del tot malament.
No, la veritat és que el balanç global afavoreix el Sabadell, com ara explicarem. En total, 24 partits oficials entre el Sabadell i l'Atlético Baleares. D'aquests 24, 18 han estat en partits de Lliga en diferents categories. Dos de promoció d'ascens a segona B de la temporada 93-94, que va acabar pujant el Sabadell. Dos de Copa del Rei dels anys 80 i dos de Copa Federació de farà 10 anys, una cosa així. Com dèiem, el balanç és positiu pel Sabadell, 9 victòries arlequinades, 12 empats i només 3 victòries de l'Atlètic Balears, i en el balanç de gols, doncs, evidentment, també molt a favor del Sabadell, 37 gols arlequinats i 21 balears.
El que passa és que està molt descompensat si mirem partits aquí a Sabadell o partits, ja sigui a Som Malferit, a l'Estadi Balear...
Sí, de fet, a la segona volta ja parlarem de les visites de l'Atlètic Balears a Sabadell, que de fet no ha guanyat mai, i si mirem les visites del Sabadell a les Illes Balears contra l'Atlètic, només hem guanyat una vegada, que va ser en partit de Copa del Rei de l'any 80, que vam guanyar 0-2. N'hem empatat en 8 ocasions i només hem perdut, això sí, 3 vegades. O sigui, 3 vegades de 12 visites.
3 úniques derrotes del Sabadell al camp de l'Atlètic Balears. Ja és curiós també que l'única victòria fos en Copa del Rei i no en partit de Lliga. Clar, això ens porta a parlar de molts empats també, i gairebé és la dinàmica, és primera secció de la temporada, ja estem donant-li voltes un altre cop, el mateix que la temporada passada, però és que mires els precedents amb l'Atlètic Balears i és una dada
és
significativa.
És molt curiós, perquè, clar, hem empatat 8 vegades al seu camp, però és que 7 han estat en els 7 últims partits. O sigui, les 7 últimes visites del Sabadell a l'Atlètic Balears, tant a l'Estadi Balear com a Son Malferit, han acabat amb empat. Doncs... és realment curiós.
Li posem la X a la travessa o no?
Jo crec que sí, després parlarem també de l'àrbitre i tal, i tot indica que acabarà amb empat.
Tot lliga, tot va cap aquí, tant de bo que sigui una victòria arlequinada, però vaja... Al centre d'esports, n'hem parlat de sobres, malauradament hem de parlar d'un equip que es troba en zona de descens, però tot just acaba de començar això, tercera jornada del campionat. Posa'ns una mica en context de com arriba el Sabadell a la cita.
Bueno, com deies, ara mateix en zona de descens, 19è classificat, tot i que és, en tres jornades és...
Anecdòtic,
no? Com de moment cap victòria requinada, l'empat contra Peralada i les dues últimes derrotes contra el Conquense i el Barça B. Només hem marcat dos gols, els dos del dia de Peralada, i n'hem encaixat cinc.
Per tant, fora de casa només tenim un precedent, el de la Fuensanta amb la derrota 2-0, i has comparat aquest inici, aquesta arrencada, amb d'altres inicis de campionat, a segona B.
Sí, si mirem a les tres primeres jornades de les 21 temporades que porta el Sabadell a segona B, el d'aquesta temporada actual és el segon pitjor inici del Sabadell a la categoria de bronze. Només hi ha un registre pitjor, que és de la temporada 2003-2004, que llavors l'equip va arrencar la temporada amb tres derrotes consecutives, i tenim una altra temporada similar a l'actual, la temporada 94-95, que també vam començar amb un punt de nou.
Dues temporades en les quals no es va baixar, però sí que es va haver de recórrer molts patiments abans d'aconseguir la salvació. I també portes dades de Toni Saligrat. De fet, li preguntàvem diumenge en roda de premsa després del partit, perquè era un tècnic fins aquesta setmana que tenia uns números recents prou lloables en quant a derrotes, etc. I està trencant una miqueta el que és la seva dinàmica, no?
Sí, de fet, la setmana passada va perdre el seu segon partit consecutiu, i crec recordar que feia 4 o 5 anys que no perdia dos partits seguits. I Toni Saligrat, que porta 224 partits a segona B, o sigui, déu-n'hi-do la carrera que porta en aquesta categoria, doncs aquesta ha sigut la seva primera setmana que passa en zona de descens. O sigui, realment és una dada important, perquè 224 partits alguna setmana podia haver passat allà baix, però no.
Ni que sigui la jornada inaugural,
sí,
no?
Sí.
O, per exemple, l'any de l'Olímpic de Xàtiva, que també no era un rival dels poderosos de la Lliga, però vaja, perquè tot no ha de ser negatiu, encara que haguem sumat un punt només de 9 possibles, em portes també una dada per l'optimisme, i afegeixo ja un matís abans d'arrencar, i això que teníem l'any passat a un gegant, com era el Mallorca a la categoria, però vaja...
Sí, sí que és veritat que al Sabadell històricament les Illes Balears no se'ls havia donat gaire bé. Això va canviar una mica la tendència farà 6-7 anys. Ara mateix el Sabadell porta 18 partits seguits sense perdre contra equip Balears i ha puntuat en les últimes 8 visites a les Illes.
Per tant, 18 partits sense perdre en el global contra Balears,
sí.
I 8 visites seguides a les Illes sense perdre. Per tant, una dada a la qual aferrar-nos. L'Atlètic Balears, el rival de demà passat a Son Malferit, com arriba també a aquesta quarta jornada?
Bueno, l'Atlètic Balears, que ha començat la seva 14a temporada a segona B, d'aquestes 14, 9 de forma consecutiva, o sigui, és un clàssic de la categoria. De moment és de ser classificat, en balanç totalment igualat, porta 4 punts repartits en una victòria, un empat i una derrota, i el balanç de gols doncs també evidentment igualat, 3 gols a favor i 3 en contra. Som Malferit, només hi ha un precedent de moment, va guanyar això sí 1-0 a l'Alcoyano amb un gol de Fullana.
Una de les coses que hem destacat del Sabadell en aquest inici de campionat és que ha perdut una miqueta la solidesa defensiva respecte a l'any passat. Això li hem de sumar que l'Atlètic Balears sí que està veient porteria enguany.
Sí, de fet, ha marcat 3 gols, això els ha repartit en les 3 jornades, o sigui, un gol en cada partit, i amb 3 golejadors diferents, Fullana, com hem comentat, el dia del Collano, Canario i Marcos Jiménez, que és un vell conegut del futbol català.
I com t'agrada recordar aquest nom, eh? Mànix Mandiola.
Home, un clàssic de segona B del País Basc, que era l'entrenador de l'Eibar en aquella eliminatòria que ens va servir per pujar a segona. Doncs 5 precedents de Mànix Mandiola contra el Sabadell i de moment cap derrota del Sabadell. O sigui que molt bona dada per tenir en compte. Això sí, 4 empats, 2 d'ells contra l'Eibar en aquella eliminatòria, i una victòria contra la temporada 2001-2002 quan Mandiola entrenava el filial de l'Eibar.
Sí, senyor, que va tocar jugar a Umbe aquell any al nord contra els equips guipuscoans. Per tant, és un empat contra l'Eibar B, els dos de la promoció contra l'Eibar i el de l'any passat contra l'Atlètic Balears, més la victòria de la 2001-2002 davant del filial Eibar Tarra. L'àrbitre, em deies que també ens porta a parlar d'empats. És valencià, serà la quarta setmana seguida, 4 de 4.
Sí, ara després parlarem d'això.
Que ens arbitri un col·legiat valencià, serà David Justequerol. No em sona massa.
No et sona, a mi tampoc em sonava, i és lògic perquè serà el primer precedent, el primer partit que dirigeixi el Sabadell. Contra l'Atlètic Balears sí que l'ha xiulat ja en dues ocasions. Tots dos partits van acabar amb empat a zero, o sigui, el que parlaven, que també van caminat cap a l'empat, doncs dos precedents amb l'Atlètic Balears i dos empat a zero. Aquesta temporada ha xiulat un partit només, evidentment, en tres jornades no n'he donat per gaire temps a més. Va ser a l'Ebro Badalona, i que, curiosament, també va acabar l'empat a zero.
32 anys té, és la seva tercera temporada a la segona B. A nivell de mitjana de targeta, si agafem com a referència enguany, només podem agafar aquest partit, no?
Sí, aquest Ebro Badalona, que només va mostrar dues targetes grogues, això sí, totes dues per l'equip visitant. O sigui,
doncs bueno, és una miqueta la mitjana d'enguany. Ens estem trobant àrbitres que deixen jugar, que costa moltíssim que ensenyin targetes, per tant, poques amonestacions en aquest inici de campionat. Remata-m'ho, em deies, el tema dels valencians.
Sí, com deies, per quarta jornada consecutiva ens xiularà un àrbitre valencià, bueno, he estat mirant a veure si això havia passat alguna vegada.
Ets i
és curiós perquè va passar fa dues temporades que ens va, en cinc jornades consecutives, també ens van xiular cinc col·legiats diferents del Col·legi Valencià.
Doncs mira, si et serveix, no igualarem el rècord perquè el següent partit és contra un valencià, com l'Ontinyent, per tant és impossible que ens xiuli un cinquè àrbitre valencià, tot i que hauríem de mirar l'última jornada de l'any passat a veure si va ser un valencià, que potser per aquí, ara es tira massa de memòria.
Em sona, perquè vaig estar de delegat de camp, i diria, no sé si va ser el dia del Mallorca o el dia del Lleida, que era un gallec. Però...
Sí, és veritat, em sona.
Però no et sabria dir.
Doncs no serà la pregunta trampa, però és que de normal acabàvem amb una curiositat i enguany el que farem serà també donar la benvinguda en aquesta secció al Pau Vituri. Pau, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Ens ho passarem bé, no?
I tant.
Perquè se'ns ha acudit que no només el Miguel Ángel Rodríguez llenci preguntes a l'audiència, que ja ho està fent des de fa un parell de setmanes, i que, de fet, Miguel Ángel, ja podem explicar la d'aquesta setmana, no? Que serà últim gol d'un futbolista sabadellenc a la primera plantilla del Sabadell, no?
Sí, així és.
Doncs la llancem a través de les xarxes socials. Ja sabeu que a final de mes sortegem un llibre, perquè aquest home no només és delegat, no només és estadístic, també ha escrit un llibre sobre els 50 anys de la nova Creu Alta, i per tant, entre tots els encertants de les preguntes que ja hem llançat i les que queden fins a arribar a finals de mes, doncs un de vosaltres guanyarà un exemplar d'aquest magnífic llibre. Però, com dic, la pregunta serà bidireccional. Hi haurà pregunta del Miguel Ángel a l'audiència i ja riu per sota el nas perquè Pau Vituri li llançarà un repte cada setmana al Miguel Ángel. Pau,
sí.
Deixarem una mica de marge, no, per això? Perquè si no
seria...
O no. Si se n'ha de memòria, perfecte. Seria atracar-lo tota regla.
T'he de confessar una cosa. Vinc amb dues preguntes preparades. Perquè jo també vinc amb por. Perquè dic, aquest senyor és capaç de dir...
De desmuntar-te la primera.
Correcte. I per tant, doncs, vinc previngut.
Em sembla bé. Dispara, va, a veure què.
Aviam, si heu escoltat la promo d'aquesta setmana, sí, de Ràdio Sabadell, fem referència a aquests empats contra l'Atlético Baleares. És un fet molt poc comú, haver empatat tant de forma consecutiva contra un equip a domicili. Llavors, comencem per la primera. La primera
és... la fàcil o és la difícil?
Les dues són complicades. Igual la sap d'entrada, podria ser també, eh? Ja he vingut amb aquest punt punyent per no... perquè li doni una volta. Segurament no arriba al nivell de l'Atlético Baleares. Bé, no arriba. Jo, de fet, no he trobat cap precedent, també t'ho he de dir, Miguel Ángel, si el vols buscar tu, d'un equip que hagi empatat tant de forma consecutiva a domicili contra un equip i en partit oficial, eh?
Molt difícil.
Perquè pot haver-hi amistosos, partit oficial. Hi ha un equip professional que té una ratxa d'empats vigent similar contra el Sabadell. I hem d'endevinar
qui és. No fora de casa, sinó en el global.
No, fora, és a dir, tot això a domicili, eh?
Ah, només fora de casa.
Sí, és a dir, el Sabadell, en les últimes... Podem dir el número?
Sí.
Sí? En les últimes quatre visites a aquest estadi... Empatat.
Sempre empatat.
I aquí es va quedar la cosa. Està fent una cara.
Com l'encerti de primeres.
No, estic pensant en un rival de les últimes 4 temporades. No? O no, no.
O no.
No, vale.
Pot ser del 2000 al 2004.
Està buscant el comodí, vale, vale. Ja, aquí, de la pregunta.
Vale, doncs pues no sé.
Doncs, clar, 4 empats a domicili.
Ja diem que això, la idea és que la setmana vinent ell porta la resposta, Pau Vitori llença una altra pregunta, i així serà durant tota la temporada. La primera queda llançada i de moment te n'has sortit. Saps de sobres que arribarà un dia que portaràs la pregunta...
És que per això faig dues.
I que aquest malalt dels números se la sabrà de memòria. I la següent?
La segona també anava relacionada en aquest sentit. Diria, si ara no em corregiu, que el Sabadell serà la quarta vegada que visitarà Som Malferit. Perquè la va visitar el 2015-2016, abans jugava a l'Estadi Balear.
Sí.
Per tant, és 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018. 3 empats. Doncs bé, crec... Tot això agafem-ho
en condicional.
Que he trobat un altre precedent en què el Sabadell hagi visitat un estadi 3 cops només i els 3... aquestes 3 vegades les hagi acabat amb empat,
o sigui,
aquestes 3 visites.
I és diferent de l'altre que dèiem.
I és diferent de l'altre.
O sigui, un estadi en el qual el Sabadell només hagi jugat 3 vegades i les 3 hagin acabat amb empat.
Correcte.
Doncs tens feina, Miguel Ángel. Se't gira feina de cara a la setmana vinent.
Déu-n'hi-do.
Et donem 7 dies. Tens de sobres marge per poder mirar la magnífica base de dades que tens. I d'aquí a una setmaneta ens retrobem pensant ja en l'Ontinyent i pensant ja una miqueta en aquestes respostes, en aquest foc creuat que tenim aquí. Gràcies, Pau. Miguel Ángel, a fer els deures.
Molt bé, moltes gràcies.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Aquestes han estat les 5 visites del Sabadell a l'Atlético Baleares a segona B, temporada 2008-2009, empat, 2010-2011, empat, 2015-2016, empat, 2016-2017, empat, i 2017-2018, sabeu què? Empat.
Sabadell en joc.
Però aquest diumenge només val la victòria. A partir de 11:45 del matí i des de Son Malferit, Atlético Baleares, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Arturo, jugador del Sabadell, y os invito a escuchar los partidos en Radio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Amb les veus d'Amadeu Carbó
i Jesús Ventura.
Festa, festa.
Dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Sabadell.
També al nostre web festafesta.net.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Tres minuts i 3:45 de la tarda en directe aquí a Ràdio Sabadell. Ara sí, deixem de banda la informació relacionada amb el món del futbol i ens pugem en un cotxe que pot ser de tot tipus, perquè la veritat és que fa bona pinta aquest Rally de la Llana que tenim ja tocat. Demà arriba als 50 anys aquesta prova, això sí, 19a edició de la cita clàssica, i mai millor dit, pels amants de la benzina a la ciutat. N'hem parlat les últimes setmanes amb el Carles Alujo, per exemple, secretari i expresident del Motor Club Sabadell, l'entitat organitzadora, un cop obertes les inscripcions. Ho hem fet també amb l'actual president, Jaume Marco, i avui xerrarem una estoneta amb un pilot de la ciutat que ha viscut i que ha participat, sigui els primers anys amb assistència o després pilotant un cotxe clàssic, a totes les edicions d'aquest Rally de la Llana des que es va reprendre la seva organització, i no és un altre que el Francesc Corpí. Francesc, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé, molt bé.
Començo preguntant-te una miqueta per la bona pinta que fa aquesta nova edició del Rally de la Llana, 19a edició, 127 inscrits al final. La normativa permet les sortides dels pilots de regularitat cada mig minut i això ha propiciat que el que en principi era un centenar de participants, que era el sostre, hagi anat una miqueta més a 127. I no sé si ve a demostrar això, Francesc, la importància que ha adquirit aquest rally aquí a casa nostra.
Bueno, està molt bé perquè vam fer tot en un sol dia. Després la gent pot venir millor, perquè si no, quan eren dos dies, et vien de quedar a dormir aquí a Sabadell, a l'hotel, tot això encareix una mica totes les despeses. I així en un dia sol, i fent-ho a partir dels que surten els classes, que surten amb RS i RS2, doncs surten cada 30 segons, els ratlles es cursen una miqueta i tot va millor.
Ha canviat també la data, no només el fet de fer-ho tot en un mateix dia, sinó que abans era abans de l'estiu, però ja ens deien els organitzadors que, vulguis o no, doncs s'acumulaven moltes cites d'aquest tipus en el calendari i que per això van optar a passar-ho al setembre. Veient la resposta, de moment un encert, no?
Sí, sí, perquè abans feia tot molt abans de Setmana Santa i és quan hi ha més ral·lis a Catalunya d'abans de Setmana Santa. I ara, aquesta època, que és el setembre o octubre, és quan hi ha poquets. I ha anat molt bé perquè la prova està que hi ha 127 o 128 inscrits.
Enguany presenta més novetats també. A més de les populars classes de velocitat i de clàssics, aquest cop també és puntuable per la Copa Catalana d'Asfalt, també pel Rally Sprint.
Sí,
tu que has viscut totes les edicions, quina evolució has vist des de dins d'aquest Rally de la Llana?
Bueno, ha evolucionat moltíssim. Pensa que les primeres edicions que van ser de l'any 68 fins al 72 eren campionats de Catalunya i campionats d'Espanya muntanya, que en aquella època hi havia molts Porsches, jo llavors estava en el Cònic, treballant al Cònic, i fèiem tots els Porsches d'Espanya nosaltres. Jo feia assistència a tots els Porsches. Hi havia Porsches, hi havia R8, hi havia Alpines, hi havia 2002. Era una època d'unes maquinàries increïbles. Aquestes maquinàries han quedat parades, ha passat uns anys, i ara tornen a sortir. I ara la gent d'ara, la gent jovent d'ara, que veu els cotxes que havien guanyat els anys 68 i 70, amb actuals, des d'ara, el que passa és que els cotxes actuals tenen un valor molt elevat i que fan, surten només amb RS, que amb RS és una velocitat controlada a una mitja 55 per hora.
La teva categoria, de fet, és RS, pilotes un Porsche 356, un 356, de l'any 60, em deies.
Sí. Té molts anys que molta gent que està corrent per aquí. I és molt divertit, perquè és un cotxe, doncs, que és molt àgil en curves. Jo amb aquest cotxe l'he guanyat una vegada al Rally en regularitat d'esport, vaig guanyar una altra vegada amb un Alfa Romeo, i amb aquest cotxe també he fet un tercer lloc amb regularitat d'esport.
Al final són moltes edicions que portes a les esquenes, però ens deies que no només amb Porsche, sinó també amb Alfa Romeo.
Sí, amb Alfa Romeo he corregut 5 ratlles de la Llana amb Alfa Romeo. L'Alfa que tenia, que anava molt bé, encara el tinc, i bueno, després passa que pots canviar una miqueta de cotxe, va sortir l'opció d'adquirir un 356, l'he arreglat, ha quedat bastant bé el cotxe, i la prova és que va força bé. Sí.
Pels que siguin curiosos i vulguin fer un tomb, per saber una miqueta l'hora, el lloc i sobretot què es trobaran?
Mira, l'hora comença a les 12. Jo calculo que fent els 30 segons sortiran cap a alguna de nosaltres. I el lloc maco per veure-ho és entre mig de Sant Miquel del Fai, quan puja Sant Miquel del Fai, agafes la carretera de Centelles, allà hi ha un creuament a dretes amb un canvi rasant que salta molt. Allà hi haurà molta gent i pot haver-hi molt espectacle.
L'hem vist, per cert, sortir al Rally de la Llana del centre, també del Parc Catalunya, una d'aquelles imatges també... Ara giro la pel·lícula. Fins ara estàvem pensant en la gent que surt a la carretera a veure els cotxes.
Sí.
Si entrem dins d'un cotxe, el fet de sortir del pont del llac del Parc Catalunya, etcètera...
Sí.
Maco, deu ser una imatge maca.
Home, és una imatge impactant, perquè el que pot ser que demà cap a l'una migdia hi hagi menys gent, però quan sortíem el dematí d'horeta, que sortíem a les 9 del matí, hi havia molta gent, sorties amb una arribada de gent, passaves entremig de la gent t'aplaudia, vull dir, era molt maco.
Amb qui et quedes, Francesc, de totes aquestes edicions del Rally de la Llana?
Totes en general, vull dir, totes, tens bons records, altres bé, altres menys, però totes. Jo la primera, principalment, que em vam fer el 2012, em sap que serà una cosa, el 2012, la primera, jo arribava d'un ratll a Monte Carlo, de fer un assistent en un ratll a Monte Carlo, i no, el 2012. Vam anar a una assistència al ratll a Monte Carlo, vaig arribar a l'assistència el dijous, i el divendres vaig preparar l'Alfa, que no ho tenia ni preparat, i vaig sortir amb la meva filla, amb la Mar Turpí, i vam guanyar el ratll. I això va ser molt...
Arriba i moldre.
Sí.
Doncs, Francesc Urpí, un munt d'experiències al volant, entre elles també, com escoltàveu ara, aquí a Sabadell, el Rally de la Llana, que arriba als 50 anys, encara que amb dues sí. tongades, com hem explicat, i a que tant. Serà el 19è Rally de la Llana demà, durant tot el dia, des del migdia aproximadament, amb la sortida al Parc
fins
Catalunya.
A vespre, sí, fins a la vespre, fins a les 2 del vespre.
Doncs, com s'acostuma a dir en aquests casos, salut i benzina, gaudir
moltes
molt.
Gràcies.
Que vagi
moltes
molt bé,
gràcies.
Adéu-siau.
Gràcies, bona tarda.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Més cites del cap de setmana en matèria esportiva. L'OAR Gràcia Femení estrena temporada demà i ho fa a Terres Valencianes a la pista del Mislata. El conjunt verd i blanc, amb la mentalitat posada en millorar el rendiment de l'any passat, espera consolidar-se a plata i no passar pels patiments que van haver de patir ara fa uns mesos al tram final a la segona volta de l'última campanya. Al davant, això sí, un rival que tot apunta que serà candidat a la part alta de la classificació, si més no, així ho ha destacat el tècnic gracienc Xavi Font.
Bueno, és un partit dur, és un partit dur. De fet, és un dels aquells favorits a estar dalt de tot de la classificació. És un partit dur, sí. Però arribem en bones condicions i amb moral. Vull dir, tenim la d'això de competir el partit i intentar donar la sorpresa demà.
De fet, Font ha dit que preferiria algun rival un pèl més assequible, un pèl més feble a la jornada inaugural, però és el que toca i fins i tot ha buscat una lectura positiva. El rival compta amb noves jugadores que milloren el nivell de l'anterior plantilla, però que tractant-se del primer partit, doncs això també pot ser un contratemps pel Mislata per allò de no haver-se adaptat encara al tipus de joc que espera el seu entrenador. Font també ha reconegut que arriben en una bona forma física al primer partit de la Lliga i s'ha mostrat satisfet amb el que ha vist durant tota la pretemporada. El Mislata OAR Gràcia Femení, primera jornada d'aquesta divisió d'honor plata, començarà demà a les 7. I de l'embol al ciclisme, perquè la Vuelta arriba al seu moment decisiu. El pilot arriba avui a Andorra, on es decidirà el guanyador final d'aquesta edició. Els sis primers classificats, Yates, Valverde, Enric Mas, Superman López, Kreisbich i també Quintana, els sis separats per només dos minutets i escaig, 2:11, si agafem el primer i el sisè com a referència, amb la qual cosa estan separats per poc temps i tot està obert encara. David de la Cruz és 13è a 9:50 del mallot vermell, però espera aprofitar aquestes dues etapes per apropar-se o fins i tot, per què no, a saltar el top 10. El sabadellenc coneix de sobres el terreny i correrà pràcticament com a casa.
Andorra tinc família, que també la família de casa vinc a veure'n i sempre, doncs, potser serà el lloc on més suport pugui trobar, no? I a més són cartes que les conec perfectament i sempre és especial.
De les dues etapes al Principat, aquestes etapes especials que deia ara aquí a Ràdio Sabadell David de la Cruz, avui és la més suau, amb un recorregut més aviat pla de 154 quilòmetres amb sortida a Lleida i, això sí, arribada en alt, a Naturlàndia, al Coll de la Rabassa. Demà, atenció amb aquesta etapa que farà les delícies dels amants del ciclisme. Només 97 quilòmetres, entre moltes cometes només, perquè si he de fer-lo jo, déu-n'hi-do, però 97 quilòmetres de puja baixa constant, des d'Escaldes en Gordany fins al Coll de la Gallina, amb 6 ports, 3 de primera i un, aquest últim, al Coll de la Gallina, de categoria especial. Repassem altres informacions del dia a la ciutat en format més breu. En waterpolo, les noies de l'Estalpul Natació Sabadell ja tenen dia i hora pel debut a la Supercopa d'Espanya. Les de David Palma s'enfrontaran al Mataró el dimecres, dia 26 d'aquest mes de setembre, a 8:15 del vespre, i a Calllong. Acte seguit, Terrassa i Sant Andreu es veuran les cares a la segona semifinal, que també es disputarà a Sabadell. Com l'any passat, les semifinals aquí a Sabadell, però la final està prevista pel diumenge, dia 30, a 1:00 PM a València. I encara en waterpolo, dues components d'aquest Astral Pool s'han classificat per les semifinals de l'Europeu Júnior, que s'està disputant a Funchal, a Madeira, Portugal. Espanya es va desfer ahir de Grècia per 4-9, amb Paula Leiton acabada d'arribar de Surgut, de Rússia, de la Copa del Món, però sense Gisela Ferrer, que va caure de la convocatòria. Demà, a partir de les 7 del vespre, buscaran una nova final contra Hongria. I en futbol, tercera jornada al grup 1 de Primera Catalana pel Sabadell Nord, que va perdre en l'estrena contra el Vilassar i que va empatar de penal al camp de l'Argentona en el primer desplaçament de la temporada. Diumenge, a 11:45 del matí, derbi comarcal, derbi vallesà, davant la Unió Esportiva Rubí. El tècnic Quico Díaz, ex-rubinenc, ha assegurat que la idea de joc és innegociable per buscar el que seria el primer triomf de la història del club a Primera Catalana.
Este equipo sabe jugar a eso. Y de hecho, otro concepto y otra idea sí que tenemos, ese plan B, para poderlo trabajar, pero Sabadell Nord es un equipo que, por poco que pueda, el balón es compañero de viaje los 90 minutos, ¿no?
I un graó per sota després d'aquest partit que arrencarà, com és habitual, a 11:45 a Can Uriac, aquest Sabadell Nord-Rubí, com diem, a segona catalana. El Sabadell B també busca la que seria la seva primera victòria. Al final, l'Arlequinat visita diumenge a les 12, mitja horeta més tard, al Masnou. El tècnic Pablo Becerril ha destacat la duresa del calendari en aquest inici del campionat.
Tenim un inici de calendari complicat i el Masnou en aquesta línia. Dels equips que han d'estar dalt, ja que els tenim tots en les 5-6 primeres jornades, els tenim tots. El Masnou és un altre dels equips que està a dalt, que lluitarà per les posicions d'honor i d'ascens i de promoció, amb un equip molt fort i bueno, doncs un partit també a la mateixa línia que aquests últims, molt complicat.
A la mateixa hora que el Sabadell Nord, és a dir, mitja hora abans que el Sabadell B, a 11:45, serà el torn de la sabadellenca al Municipal de la Creu. Els de Jesús Rueda Betis van guanyar dimarts un amistós contra el Sant Juan de Montcada de Primera Catalana per 0-2 i van recuperar les sensacions després de la derrota al camp de la Gramenet. El tècnic dels Taronja, Betis, analitza així el rival d'aquest diumenge, el Juan 23.
És un rival fuerte físicamente. Y bueno, tiene buenos jugadores y yo creo que vendrán aquí un poquito a esperarnos, ellos ya saben a lo que jugamos nosotros, ya saben a lo que juegan ellos y bueno, yo creo que me voy a encontrar un gran rival enfrente y va a ser un partido difícil.
I per últim, el Mercantil afronta ja la seva quarta jornada al grup 7 de la Lliga Nacional Juvenil amb l'objectiu de sumar la primera victòria. El rival, el Girona B, un equip a qui el tècnic mercantilista Dani Fernández considera més complet que altres galls de la categoria, com ara el Barça B.
És un partit complicat per plantejar-lo perquè ells tenen, paradoxalment sembla que no, però tenen més recursos que el Barça. El Barça és un equip que sap com jugarà, que continuaran la mateixa idea tot el partit. En canvi, el Girona té alternatives, no té tanta qualitat individual, tot i que per mi tenen un dels millors jugadors de la categoria, que és el Suleiman, que l'any passat jugava al Sabadell B, que és un jugador molt determinat. També hem de tenir també molta cura d'aquest jugador.
El Girona B Mercantil es disputarà diumenge a partir de les 5 de la tarda. I és una de les novetats. Aquesta temporada tancarem les setmanes d'una forma diferent aquí a l'Hotel Suís. El Frank Lluís ha aparcat la lleixa dels herois, farcida ja d'esportistes que han estat llegendes a la seva disciplina i que l'any passat ens va apropar al Frank. I enguany promet emocions fortes des del tocadiscos. Cada divendres, per tancar la setmana, el Frank ens deixarà una cançó relacionada o amb l'Hotel Suís o amb l'actualitat de l'esport sabadellenc. A veure amb què ens sorprèn avui. Que vagi molt bé. Adéu-siau, tot teu, Frank.
Hola, Adri, quin goig de sentir-te per la ràdio, de saludar-te, quin privilegi, quin luxe, quin honor ser l'encarregat d'abaixar la persiana de l'Hotel Suís cada divendres i, a més, fer-ho amb una cançó. A veure, com ho farem, això? Doncs triarem una cançó, la punxarem per marxar de cap de setmana i, evidentment, la cançó haurà d'anar relacionada, d'alguna manera o altra, amb l'actualitat esportiva. És cert que aquesta setmana m'ho has posat especialment fàcil. Inici de temporada fulgurant dimecres amb convidat de luxe, Òscar Salguero, flamant campió d'Europa de natació adaptada a Dublín, a Irlanda, que per cert vol i esperem que aconsegueixi millorar el rècord del món, aquesta temporada. A veure si ho aconsegueix l'Òscar. Marxem fins a Dublín i de música te'n podria posar fins al dilluns, Podríem fer tot el dissabte, tot el diumenge, saltar-nos el Sabadell en joc i anar empalmant cançons irlandeses. Però com que només me'n deixes triar una, em quedo amb un grup que es diu Funeral Suits. Funeral Suits, que també són de Dublín, on l'Òscar Salguero es va penjar aquesta medalla de campió d'Europa. Que no fossin a la piscina, que no ho veiessin en directe, vaja. Això els hi hauríem de demanar a ells. El 2012, de juny del 2012, els Funeral Suits van treure el seu primer disc. I en aquest àlbum hi havia una autèntica joia que em va molt bé el primer dia i que, a més, és de Dublín. All Those Friendly People. Tota aquesta gent tan amistosa, tan maca, tan agradable, com tu, com en Marc Pijuan, com en Pau Vituri, com en Toni González Disco Fire, com en Roger Benet, com tota la gent que feu ràdio aquí a la redacció d'esports de Ràdio Sabadell. Un plaer retrobar-nos, a gaudir amb la cançó, petonets i fins divendres que ve.
Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.